Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola amics, què tal? Diversos temes abordarem avui en el programa. Per una banda, us informarem de les activitats de Catalunya Sacra per als propers mesos. Tindrem també un comentari del president de Justícia i Pau de Girona, Albert Quintana, sobre la figura d'Arcadi Oliveres, mort recentment. I com no, com cada mes, la crítica cinematogràfica que ens durà el crític de cinema Narcís Mier. Benvinguts, amics i amigues, i molt bona Pasqua.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Segon diumenge de Pasqua. De no creure a creure. L'experiència de l'apòstol Sant Tomàs, que aquest diumenge de Pasqua escoltarem en la narració evangèlica, m'ha fet pensar, primer, en tots aquells que no creuen, dubten, no saben o neguen. I en un segon moment, en els que creiem, en els que confiem en Jesucrist, mort i ressuscitat, en el si de l'Església. La narració ens pot fer pensar en persones que tots coneixem, que estimem, que fan camí amb nosaltres i que no comparteixen la nostra fe en Jesucrist. Alguns neguen que sigui possible, d'altres dubten, d'altres ni s'ho plantegen. Alguns fets que he viscut personalment m'ajudaran a concretar la reflexió. Fa uns anys, en la visita a una família d'una difunta a la sala de vetlla del tanatori, després de saludar els familiars, d'una breu pregària i de comentar la celebració de l'enterrament, el marit em demana parlar. Busquem un racó tranquil i m'explica que la seva dona era molt religiosa, però que a ell li ha estat impossible creure. Em digué, algunes vegades l'he acompanyat a l'església i he escoltat el que dieu, però a mi se'm fa difícil creure-ho. Què més voldria jo? He recordat també altres trobades amb persones que es declaraven atees, ben convençudes i amb una certa militància, que si la religió era l'opi del poble, que creava falses il·lusions perquè la gent esperés al cel i no es comprometés a transformar la terra, que si la religió projectava els nostres somnis i desitjos cap a Déu, impedint-nos de ser conscients de la nostra realitat, que creure en Déu era el gran obstacle per la llibertat i el progrés de l'home i de la societat. Sobretot em preocupa el motiu pel qual persones educades en el cristianisme han abandonat la fe. També m'he trobat amb persones que, sense manifestar-se creients, valoren, agraeixen i defensen les arrels cristianes del nostre poble i de la nostra cultura. S'adonen que un poble sense esperit, sense memòria, sense tradició, deixa de ser poble perquè ha perdut o està perdent la seva pròpia identitat. D'altres, per la via de la reflexió filosòfica, per la via de la bellesa, per l'experiència de la limitació humana, del dolor i del mal, cerquen respostes a les grans preguntes de la vida. No podem oblidar que tota persona sempre cerca vida, sentit, felicitat i, si pot, assegurar la plenitud del tast que experimenta en moments de la vida. Els dubtes de Tomàs m'han fet pensar en la resposta de Jesús ressuscitat. Mira'm, palpa'm i feliços els que hi creuran sense haver vist. Avui els cristians, les nostres comunitats, podem dir mireu-nos i veureu. I què haurien de veure? Que vivim a fons la millor notícia dirigida a la persona i a la humanitat. Déu ens estima tant i s'ha fet un de nosaltres en Jesús per oferir-nos la possibilitat de viure estimant i de saborir del tot la vida, l'amor i la felicitat que tastem i desitgem. Que creiem en la resurrecció, és a dir, que la injustícia, el fracàs, l'amor i els seus amics han estat vençuts per la mort i resurrecció de Jesús. I per això ens esforcem a transformar el nostre món. Que ens estimem a semblança de Jesús fins a arribar al perdó dels que ens han fet o ens fan mal. Que per a nosaltres tota persona gaudeix de la gran dignitat de ser fill o filla de Déu. Ho veuen? I fins la propera setmana, si Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta el doctor en filosofia Xavier Serra Besalú. Bona Pasqua, Xavier, quan vulguis.
Estem en temps de Pasqua. És un moment per reflexionar sobre l'alegria, siguem cristians o no ho siguem. Treballo en un institut públic de la província de Girona, de les comarques gironines, i molt sovint em plantejo de què se n'alegren avui dia els joves, en què es tradueix la seva felicitat o si se'ls veu o no feliços. Està clar que avui dia els joves, com sempre, gaudeixen dels béns immediats, més que no pas d'aquells estats que són més permanents i que les persones grans a vegades valorem més. És ben cert que la distinció que feia John Stuart Mill, el filòsof anglès, entre contentament i felicitat és ben important també en aquest cas. Estar content és fàcil. Un gelat, una passejada, un raig de sol ens fan estar contents, un bon acudit. Però ser feliç és una cosa més seriosa. Per això és tan important considerar sovint l'alegria que dona la fe religiosa, l'esperança que dona la resurrecció de Crist per als cristians i per tothom, i el triomf de la vida sobre la mort. Els joves avui dia valoren coses que siguin positives. Per exemple, molts d'ells aprecien l'ordre, la calma, també l'activitat, els desafiaments, el ser rellevants en el seu entorn, el que es reconeguin justament els seus mèrits i també que se'ls arrenyi moderadament quan s'equivoquen. L'adolescent és molt explosiu, a vegades és poc resilient, però també vol ser feliç. Tothom vol ser feliç. Ho va dir Aristòtil i ho hem experimentat tots. Per això recomano, des de la meva experiència com a docent, com a professor, com a amic de moltes persones, la importància que té resar, meditar, resar més, meditar més, escoltar més, rebre bons exemples. Els cristians tenim la sort, en aquests dies de la Pasqua, de viure una alegria que és fonda, que és profunda, però tothom se'n pot beneficiar. L'alegria no és un fet, és un estat, és un resultat d'una vida donada als altres i viscuda en plenitud. Que ens vagi molt bé a tots, que aquesta Pasqua ens serveixi a tots per estar contents i, sobretot, per ser feliços.
Tot seguit parlarem de les activitats de l'agenda de Catalunya Sacra a la diòcesi de Girona. Són tres activitats i ens les comentarà el coordinador de Catalunya Sacra, que és el senyor Dani Font. Benvingut, Dani. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Bé, Catalunya Sacra, fem un incís. Què és Catalunya Sacra? Si més no, per les persones que no saben què és encara.
Sí, Catalunya Sacra és un projecte que empenyem els departaments de patrimoni cultural dels 10 bisbats catalans per tal de poder donar difusió, poder donar notícia, poder donar coneixement a tot el patrimoni cultural que tenim l'Església a Catalunya. Poder donar doncs, les seves raons, poder obrir, que la gent el conegui, etc.
Molt bé.
És la idea del projecte.
Bé, una de les primeres activitats és una interessant conferència sobre els retaules pintats de l'Església de Sant Pere de Navata, no? Es portarà a terme el 17 d'abril, el 17 d'aquest mes d'abril. Parla'ns una mica de què anirà aquesta activitat, d'aquesta conferència.
Sí, aquesta visita guiada dintre l'Església de Navata és molt, a mi m'agrada molt perquè ens ensenyarà un tipus de patrimoni que és molt poc conegut. No perquè n'hi hagués poc, sinó perquè en general ha anat desapareixent, que són els retaules pintats. Cada parròquia, cada església volia tenir, doncs, evidentment, els seus retaules, fos l'altar major, fos el retaule del Roser o d'alguna capella lateral, i normalment se'l feien doncs, de fusta, fusta daurada, fusta policromada. Però també, quan els diners no arribaven, hi havia la possibilitat de fer retaules pintats, és a dir, pintar les parets, com, no així de color llis, oi? Sinó com si fos un retaule. I aquí a Navata, excepcionalment, en conserven quatre. Es conserven o han aparegut quan van ser destruïts els retaules originals, bueno, originals no, sinó els retaules de fusta que estaven col·locats a sobre. I ha quedat un conjunt espectacular, poc conegut, i ens l'explicarà en Francesc Miral Peix, que és professor d'art modern d'aquí a la Universitat de Girona, un especialista consumat en l'art barroc i també en aquest tipus de retaules.
Doncs serà el 17 d'abril a les 11 del matí a la mateixa església de Sant Pere de Navata.
Exacte, molt recomanable.
Els nostres oïdors els hi recomanem doncs, que agafin paper i bolígraf perquè després direm el número de telèfon en el qual s'ha de fer la reserva. Una altra interessant activitat és la que es portarà a terme el 19 de juny, que és sobre les campanes i campanars de la Garrotxa.
Sí.
Què té aquesta activitat?
Normalment, quan pensem en patrimoni cultural de l'Església, sempre pensem doncs, en esglésies, portalades, coses romàniques, no retaules i això. I també hi ha tot un món molt oblidat, i també això per part dels mateixos responsables del patrimoni cultural, a vegades, que és el món de la campana. La campana, nosaltres bueno, estem acostumats que sigui allà del penjada i que vagi sonant, però la campana és un instrument musical. I ara l'hem descuidat molt, això, però la campana té tota una llarga història doncs, de tocs diferents, de tocs per motiu de festa, motiu de bateig, motiu dels enterraments, que va comunicant a tota la feligresia doncs, si s'ha mort algú, o si es casa algú, o si és hora de la missa, i també té totes unes derivades civils, no? De si hi ha foc, tot el tocar sometent i aquestes coses. I són uns... han quedat allà penjades, perquè els mitjans de comunicació han quedat, ara són tots uns altres, oi? Però és un món fascinant. I llavors aquesta activitat tindrà una part de conferència i una part de visita, i la fan Xavier Pallàs, que és músic, és el director de l'Escola de Música d'Olot i és un gran especialista en campanes, perquè, a pesar de tot, la campana és un instrument musical delicat, no ho sembla, i ho és. I amb aquesta conferència doncs, ens podrem endinsar en el món apassionant. Jo trobo que és una cosa fantàstica, que l'hem deixat allà dalt penjada i poc descoberta, i és és un món molt interessant. I ho podrem veure, primer sentir-lo i llavors anar a veure les campanes de Besalú.
Sí, es fa
completa.
Oi tant, es fa al monestir de Sant Pere de Besalú a les 11 del matí el 19 de juny.
Exacte.
I l'altra activitat, sí, ja ens cau més lluny, que serà el 31 d'octubre, que coincidirà amb les fires i festes de Sant Narcís. Que són les festes de Girona.
Com que no teniu feina aquí a Girona per Sant Narcís, doncs n'hi posarem una mica més.
Que és molt interessant, jo trobo que és molt interessant això, la mesura del temps a la catedral de Girona.
Sí. És una activitat que no podem dir que és nova, perquè ja la vam fer, però va tenir tant èxit i és tan fantàstica que ens va semblar, amb els responsables del Bisbat de Girona, que era bo de tornar a repetir per tota la gent que no hi havia pogut anar la primera vegada. És un repàs, és una visita llarga, és un repàs a diferents elements, accessoris, per dir una cosa, de la catedral de Girona, que ajuden a marcar el temps. La visita aquesta la faran dues persones, en Joan Pinya, que és el director d'aquí del tresor de la catedral, i llavors en Carles González, que és rellotger. I faran primer una mica d'introducció al voltant de la mesura del temps i de la tècnica, i llavors es repassaran els diferents elements de mesura del temps que hi ha a la catedral de Girona. Un de claríssim és, i fantàstic, és el tema del brodat de la creació, que allà ja s'hi fa constar la representació del temps, oi, el seu pas, ja és una mena de rellotge del quin és l'hora del dia, oi, sinó de la conceptualització del temps. Però llavors també es visitaran diferents rellotges de sol que hi ha en diferents parts de la catedral, alguns dels quals costen de veure i sobretot costen d'entendre. És aquesta part del patrimoni, que no forma part del nucli fonamental del patrimoni cultural de l'Església, evidentment, que està centrat en el fet litúrgic, sinó que són aquests accessoris culturals que el patrimoni de l'Església acumula i que també tenim el deure de protegir-los i d'ensenyar-los bé.
Ara estava llegint aquí el programa d'aquest dia 31 d'octubre i poseu normes. És obligatori l'ús de mascareta. Esperem ja que a l'octubre potser ja no ens faci falta això, Dani?
Esperem-ho. Bueno, clar, també hi ha visites, oi, que si la gent està gaire apretada... amb això de les activitats, des de Catalunya Sacra vam acordar que faríem tot el que es pogués fer, no? Perquè també hi havia la temptació de dir, bueno, ja ens trobarem quan estigui tot passat. Però em va semblar que no, que era bo de, sempre que ens deixin, fer tot el possible. I llavors, aquestes activitats, doncs, hem hagut de reduir l'aforament, de moment, o hi ha les mesures típiques, doncs, de la mascareta, del gel hidroalcohòlic, oi, de la preinscripció obligatòria, perquè sí, tinguem els telèfons i aquestes coses, però farem tot el que puguem. Llavors, si quan arribi el temps aquest a l'octubre resulta que ja estem tots tan vacunats i tot plegat, que ja està, dos endavant, deixem les mascaretes i les tirem en l'aire. Però, si no, farem el que toqui per poder fer l'activitat amb tota la seguretat possible.
Doncs aquesta activitat de la mesura del temps a la Catedral de Girona es portarà a terme el 31 d'octubre a les 12 del migdia. Ja tindrem temps també de parlar-ne. El telèfon per les reserves és el 693-720-202. Repeteixo, 693-720-202. I la primera activitat és la que us comentàvem d'aquesta visita i conferència sobre els retaules pintats a l'església de Sant Pere de Navata el proper 17 d'abril. Gràcies, Dani Font, coordinador de Catalunya Sacra.
Sí, només volia afegir que si voleu inscriure-us i comprar l'entrada per fer aquestes activitats, ja heu d'anar, podeu telefonar, però ja heu d'anar també a través de la pàgina web cataloniasacra.cat, a la pestanya de l'agenda. Aquí veureu tots els detalls de l'hora i del lloc de trobada i tot plegat, i allà hi ha el botó per inscriure's i poder comprar l'entrada, que és obligatori que estiguem, com us deia abans, que estiguem tots registrats a l'hora d'assistir a l'activitat.
Gràcies, Dani Font, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Tot seguit, i arran de la mort d'Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau i reconegut activista en favor de les classes socials, hem demanat a Albert Quintana, president de Justícia i Pau, a la nostra diòcesi, que ens faci una valoració, un comentari. Gràcies, Albert Quintana, per estar amb nosaltres. Quan
vulguis. Gràcies,
benvingut. Quan vulguis.
Bon dia a tothom. Ens ha arribat l'anunci de la mort de l'Arcadi Oliveres just després de la celebració de la Pasqua. I només ens sorgeixen paraules d'agraïment pel seu testimoni d'esperança i generositat. Des de Justícia i Pau de Girona li agraïm el seu mestratge i el seu acompanyament des de sempre, en aquests 46 anys de trajectòria de la nostra entitat. Des dels inicis en les campanyes en contra de la pena de mort i del 0,7%, més endavant en la de l'objecció fiscal i la condonació al deute extern, a les més recents en favor de l'acollida de la immigració i per un món més sostenible social i ecològicament, fins a la darrera, fa només un parell d'anys, en la celebració a Girona del 70è aniversari de la Declaració dels Drets Humans. Sempre ens ha fet costat en totes les causes i ens hem sentit molt a prop tant col·lectivament com personalment. Fonamentat en les benaurances, a través de la veu de l'Arcadi Oliveres, un munt de persones hem proclamat que un altre món és possible, i no només possible, sinó necessari. La seva vida ha fet creïble aquesta utopia, d'aquí la nostra immensa gratitud. I ens ha encomanat el profund convenciment que estem obligats a no perdre mai l'esperança. I aquesta és la responsabilitat que assumim com a Justícia i Pau de Girona, continuar el teu llegat amb perseverança i sempre amb esperança. Finalment, volem donar les gràcies a l'Arcadi Oliveres per aquesta nova lliçó de vida que ens ha donat en les darreres setmanes afrontant la seva malaltia en pau, amb una pau i dignitat exquisides, manifestant que aquests són dies feliços perquè et sents molt estimat. No són, sinó, la conseqüència de la seva forma de viure, la del seu compromís amb les persones i amb l'utopia de la fraternitat. Descansa amb la pau dels justos, Arcadi.
Anem per la crítica mensual que ens aporta, com sempre, el crític de cinema Narcís Mir. Benvingut, Narcís. Què tal? Com
Hola.
Estàs?
Molt bé, molt bé. Superant la Setmana Santa i tornant a la normalitat.
Molt bé, doncs què ens prepares? Quina pel·lícula podem veure de valors aquests dies?
Doncs mira, aquest cop, de tant en tant, ja saps que parlem d'alguna sèrie televisiva.
Sí.
I com que últimament havíem parlat de molts elements una mica tristos i vinculats una mica al decaïment que teníem degut a tot el tema de la pandèmia i tot plegat, buscava algo més jovial i entretingut i rialler. I, per tant, volia recomanar una sèrie que és molt interessant, que porta per títol Ted Lasso, que és el nom del protagonista de la sèrie, i que està ambientada en el món del futbol de primer nivell. I era una sèrie superinteressant pels moments que estem vivint, sobretot perquè dona un aire això d'optimisme i que retrata el futbol, que a vegades estan com en aquesta bombolla, no? De moure tants de diners i moure doncs euros per fitxatges i tot plegat, i aquesta sèrie intenta buscar molts elements molt més terrenals. Ens presenta aquest personatge protagonista, aquest Ted Lasso, que és l'entrenador d'un equip de la Premier League, i que el que li agrada més doncs és entrenar amb la pilota, passar-s'ho bé i sobretot estar molt proper als jugadors i veure què és el que els hi passa, no? Com viuen, quines inquietuds tenen, i això sembla que en el món del futbol avui dia estem una mica allunyats de tots aquests valors, no? Mm. I la sèrie el que parla és d'això, i a més ho fa amb un to de comèdia molt interessant, molt divertit, per a totes les edats, i que és francament una sèrie molt divertida amb un personatge central que és curiós, que va néixer fa uns anys a partir d'una promo d'un canal de televisió per a un esdeveniment esportiu, i que el seu protagonista doncs va decidir convertir-ho en un guió i una sèrie televisiva que es va estrenar a mitjans del 2020 i que ha sigut un autèntic boom en els últims mesos i que fins i tot ha renovat per una segona temporada. Si teniu ocasió de veure-la, doncs és una sèrie carregada d'això, de valors sobretot molt, molt positius i optimistes, que avui dia és el que ens convé.
Aquesta sèrie televisiva on la podem veure, Narcís?
Bé, aquesta sèrie està actualment a Apple TV, que és una nova plataforma d'Apple. Ja sabem que cada cop n'hi ha més, però segurament algú més la comprarà i aviat la podrem veure, perquè això ha tingut molt d'èxit i tindrà una segona temporada. Cada capítol dura uns 35-40 minuts, per tant, passen super de pressa. I, com deia, és una sèrie d'aquestes que, si teniu un moment, esteu decaiguts o una mica ho veieu tot negre, és ideal doncs per aixecar l'ànim.
I el protagonista qui és? Quin actor és?
El protagonista és Jason Sudeikis, que és un actor que l'hem vist en moltes comèdies, també al cinema, i que no només és actor de la sèrie, sinó que també n'és guionista, com succeeix moltes vegades. I, sens dubte, és el personatge central i ho fa molt bé, li va, com en ell el dit, no? I té aquest punt que et fa riure, que està com una mica despreocupat de tot, no? Que arriba en un gran, bueno, en un club de la Premier League que està doncs esfondrat en la misèria perquè estan a prop del descens, i ho veu com amb certa normalitat de doncs entrenant i treballant i estan una mica tots units com a club i com a equip, ens en podem sortir.
Bàsicament els valors més o menys ens els has dit. Resumint, quins destacaries?
Bueno, jo el primer que destacaria és el sentit de l'humor que el té. El segon és sobretot el companyerisme i sobretot també com ho vincula en el món actual del futbol, no? Perquè veiem això que una mica cadascú va per la seva, perquè cada estrella del futbol doncs té els seus compromisos publicitaris i tot plegat, i sembla una mica que tothom va descoordinat, i el que busca la sèrie és això, no? Que els equips grans es fan grans perquè són un equip, és a dir, que tots van a una, no hi ha individualisme, i és una sèrie que lluita contra això, contra l'individualisme, i intenta portar a terme l'element col·lectiu i del treball col·lectiu. I el valor del treball col·lectiu és important.
Doncs molt bé, gràcies, Narcís Mier. Recordem la sèrie, com es diu?
Ted Lasso. Ted Lasso, que és el nom del seu protagonista, que és aquest entrenador de futbol, que és curiós perquè la sèrie arranca quan ell guanya un campionat de futbol americà. I aleshores un equip de la Premier League el fitxa en un esport que ell no té absolutament ni idea.
Gràcies, Narcís. Que vagi bé. Bona Pasqua.
Molt bé, igualment.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 11, visita pastoral a la parròquia de Castell d'Aro. A 2:15 del matí, el bisbe Francesc presidirà la missa. Com cada dimarts, pregària per les vocacions sacerdotals, a 4:45 de la tarda, a la Basílica de Sant Fèlix de Girona. Divendres que ve, dia 16, presentació del llibre Capitells, Monestir Sant Pere de Galligans, de Jordi S. Carrera. A les 7 de la tarda, al Monestir de Sant Pere de Galligans, de Girona. I dissabte que ve, dia 17, els retaules pintats de Navata. N'hem parlat ara fa poc, amb aquesta visita i conferència a càrrec de Francesc Miralpeix, a les 11 del matí a l'església de Navata. Recordem les inscripcions i informació en el telèfon 693-720-202. Repeteixo, 693-720-202. I també, el proper dissabte, dia 17, confirmacions a Llagostera, administrades pel nostre bisbe Francesc a les 7 de la tarda. Mossèn Modest Prats va ser un capellà no gens clerical, relacionat amb moltes persones d'àmbits molt diversos, però sempre i per damunt de tot, sentint-se molt capellà. Amb aquestes paraules, el bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo, va definir la figura i la trajectòria del prevere, filòleg i teòleg diocesà en el 7è aniversari de la seva mort en el decurs de l'acte de descoberta de la placa que dona el seu nom als jardins que estan situats a l'entorn del seminari de Girona. L'acte es va portar a terme el passat 29 de març. El bisbe de Girona també va agrair que en la placa que dona nom als jardins mossèn Modest hi figuri com a capellà, filòleg i teòleg. Mossèn Pardo va accentuar també la pertinença a la ciutat de Girona com a ciutadà, amb els seus serveis i compromisos amb la ciutadania, parròquies, especialment les de Vistalegre i el Mercadal, i també per aquelles causes justes. Convidem també els nostres oïdors a visitar aquests jardins de mossèn Modest Prats, que porten el nom de mossèn Modest Prats, a l'edifici del seminari, ben bé al costat de l'edifici del seminari, al carrer Portal Nou de Girona, al Casc Vell. Recte final d'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 11 d'abril. Ho fem amb Victòria Mir, mestra jubilada. Bona Pasqua, Victòria.
Bona Pasqua per tots.
Quan vulguis.
Tenien tancades les portes. La por és una emoció bàsica i positiva que ens fa prudents en els perills i ens allibera d'angoixa. La por excessiva ens priva de llibertat, de coherència, ens paralitza. És la por negativa que ens invalida per avançar i superar l'imprevist. Els deixibles tenen por, es protegeixen i tanquen les portes. Tancar portes ens pot dur a isolar-nos, a defugir el compromís o la solidaritat. Aquesta por compartida els porta a la pregària comunitària. Jesús es fa present. Pau a vosaltres. Els hi ha de repetir perquè els seus cors s'omplin d'alegria i rebin el coratge per dur a terme la seva missió. Tomàs no hi era. No tenia por o va per lliure? Es perd la vivència. Però ens regala un acte de fe esplèndid, provocat per la paciència amorosa de Jesús. Valorem la força de la pregària comunitària per portar la pau pasqual arreu.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.